Ricard Ostrell, com estàs?
Molt bé, i tu?
Bé. A tu, qui t'estima?
A mi m'estima molta gent. La meva àvia, per exemple, m'estima molt. L'Àngel m'estima molt. La meva filla m'estima molt. El meu fill m'estima molt. La meva parella m'estima molt. Molta gent m'estima. Els meus amics m'estimen molt. Tu m'estimes molt.
Ja està.
Tu no m'estimes?
Va.
Bé, això és molt. Quan la carrera es fa va, és que és molt.
Dies de ràdio.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio es presenta.
Tot i que som encara en ple període de proves, un còctel sorprenent.
És un quart d'una del migdia.
Bon dia, Catalunya. Són les 8 en punt.
A Catalunya Ràdio, les festes assenyalades...
Picarà, Fosco, Paranava, Quere i Picarà, Cuba.
Bona tarda, què tal? Com estàs?
Senyores i senyors, bona nit, són les 12.
Burri, burri, burri!
La ciutat de Barcelona era fins fa
poc. Bona nit, és la porta del Club de la
Vic. El 231-41.
Ole, això és el lloro, el micro...
Quan comencem les dues hores de silenci...
Quina gent tenim avui al bunker?
Avui no s'espantin si es troben pel carrer.
Doncs això és una raó per la qual jo...
Que sovint quan fem anàlisis i tertúlies...
Molt bon dia, avui a l'ofici de Vic.
Desperta, Catalunya, som... Al matí de Catalunya Ràdio.
Perdó, senyors, estic fent un reportatge.
Bon dia, són les 7.
Moltes gràcies, senyors.
Bon dia.
La nit dels ignorants, Catalunya Ràdio.
Bon dia, són les 7 del matí.
Senyores i senyors, bon dia, són les 6.
Doncs resulta que algú d'aquests que t'estima m'ha dit que els teus antecedents radiofònics comencen als 13 anys.
Sí, vaig començar abans, perquè vaig començar a casa. Que jo agafava
sí, home, què comptes? Que a casa et posaves...
Jo t'ho juro, amb 10 anys jo agafava els casets del meu pare i els hi posava una cinta de celo a les llenguetes, o a vegades un trosset de paper doblegat, i regravava les cintes de caset.
El teu pare content.
I el meu pare molt content. Jo tenia una Fisher-Price d'aquestes. De fet, la meva filla encara la té. A la mateixa joguina la van guardar els meus pares. I allà gravava coses, jo. Entrevistava la meva germana i feia coses. Però als 13 anys vaig apuntar-me a Mata de Pere Ràdio i em van donar un programa que feia els dissabtes al matí, que es deia Falsa Identitat, amb uns col·legues de la classe, i jo devia tenir això, o sigui, 13-14 anys, sí.
Mata de Pere Ràdio, després Ràdio Sabadell, ja una mica més granadet, però no sí. Gaire, tampoc.
Clar, pensa que fa 20 anys que vaig començar a fer ràdio en una emissora.
Qui ho diria,
Molt fort, això.
Sí.
Això m'impressiona a mi,
Ja en parlarem d'això. El pas del temps que t'impressiona, ja ho
no,
sé.
No, però que m'impressiona que faci 20 anys que va començar aquest joc, perquè és un joc.
I senyor Zapatero, deixi'm que vulguem tornar a parlar amb vostè. Però ara sobre el Canal Plus, perquè segons he llegit al diari, han demanat que el Canal Plus es faci en obert les 24 hores. Ho ha demanat vostè mateix.
Com Mata de Pere Ràdio.
Sí, bueno, es que me duele pagar el dinero por ver el Plus. I acabem fent una presentació d'esport.
Primer
de tot, explicar que el Barça ja ha arribat a Dinamarca,
però
on farà el seu estat de pretemporada.
Aquest sóc jo, aquest sóc jo.
Que
tu no m'hi sents, no?
És que els teus inicis són d'imitador.
Jo vaig començar fent imitacions, sí, perquè, de fet, jo crec que és perquè m'agradava molt... És a dir, jo vaig començar a escoltar molt la ràdio, perquè el meu avi escoltava molt la ràdio, i quan em venia a buscar a col·le, que jo estudiava a Mata de Pere, llavors em portava amb cotxe per anar fins a Sabadell. I en aquell trajecte de cotxe, ell posava el versió original de Catalunya Ràdio, i escoltava molt el Pàmies, la secció que feia de cinema, per exemple, o de televisió. I va haver-hi un dia que la meva germana, que era una pesada, va decidir que volia poder escoltar música. I jo vaig dir, no. Llavors me'n vaig adonar que jo, sense ser-ne conscient, m'havia acostumat a escoltar ràdio i, per tant, que la necessitava. Hi havia una rutina en mi que necessitava la ràdio. I llavors vaig començar a posar-hi molta atenció al que sentia a la ràdio. Vaig començar a escoltar el Puyal, a escoltar el Gabilondo, a escoltar el Bassas, a escoltar molta gent, a escoltar-te a tu.
Tampoc no fa tant, doncs.
Però si tu vas estar, quants anys vas estar, tu?
Molts.
Ah, doncs això. I fins a un punt malaltís. Jo recordo que gravava fins i tot moltes coses. Si hi havia un Jocs Olímpics i tu feies un especial, jo ho gravava i ho tenia tot allà arxivat i feia coses.
Ah, tu gravaves les emissores?
També, sí. I aleshores, jo volia ser els que escoltava.
Tu qui volies ser de gran?
Jo, que és una bona pregunta. Volia ser-ho tot, en aquell moment. Sí, m'agradava imaginar...
Però això també passa ara, no?
No, ja no tant. Ah. Però, per exemple, jo me'n recordo que una final de la Champions, a Mata de Pere Ràdio, vam fer la retransmissió del partit des de mirant la televisió, llavors vaig gravar-me el so del FIFA, sense narració, per tenir l'ambient, i llavors tenia, amb diferents pistes, quan hi havia un gol, llavors apretava el botó i sonava l'afició com si marqués el gol. Vull dir que m'agradava fer això, m'agradava fer un programa d'imitacions, m'agradava, no sé, em trobava en diferents registres, entrevistes més serioses...
Ara anirem. A Ràdio Sabadell, que hi està 5 anys, 4 o 5 anys?
Vaig estar 6 anys a Ràdio Sabadell. Sí, sí.
Per tant, saltes a Barcelona amb quants anys?
Mira, jo vaig començar a RAC 105 amb el Badó Lladó, el Fricandó Matiner, que jo tenia 16 o 17 anys. I després, al cap de res, ja vaig fitxar pel Clapés, que vaig estar 2 anys, i simultàniament a Recuso...
Però aquí només imitacions.
Aquí només imitacions. I a Catalunya Ràdio vaig començar amb 17 anys, amb imitacions, amb una secció que vaig començar a fer al matí de Catalunya Ràdio d'estiu, del Pere Mas, que es deia El que faltava...
Que Pere Mas el coneixies de Ràdio Matadepera.
Sí, era el cap tècnic de Matadepera, sí, encara, crec que encara ho és. I... sí, sí. I allà feia unes imitacions cada dia durant l'estiu. I quan el Pere va agafar al migdia, el tot és molt confús, em vaig incorporar allà fent altres coses.
Per exemple, fas un programa a Ràdio Sabadell parlant de l'alcalde Antoni Farrés i no t'estàs de res, tu busques presidents de la Generalitat.
Bueno, perquè va morir el Farrés, i el Farrés és una personalitat molt important.
Molt bona nit.
Hola, bon dia.
Moltíssimes gràcies per atendre'ns en aquest especial programa dedicat a la figura política i social d'Antoni Farrés. Són molts anys, president, i imagino que són també molts records.
Home, amb Antoni Farrés hem compartit una de les fases de la política catalana i de l'Estat més emocionants, que va ser la transició de la dictadura a la democràcia, no?
Jo crec que aquesta és de les últimes entrevistes que va fer Pasqual Maragall.
Sí?
Perquè ja havia anunciat que tenia Alzheimer, però ells volien participar. Això va ser un especial que vam fer quan va morir l'Antoni Farrés, que crec que es va emetre també per Com Ràdio, i el president Maragall volia parlar-ne. I, de fet, crec que en la mateixa entrevista ell fa alguna referència de... Això no me'n recordo,
sí, no me'n recordo
bé.
Sí, sí, és veritat.
Però sí, sí, és una... jo crec que és de les últimes entrevistes que va fer Pasqual Maragall, així públicament.
I també aquest mateix programa, entrevistes en Jordi Pujol.
Vostè va ser un gran amic de l'exalcalde Farrés.
Sí, va ser amic seu, i a més li vaig tenir molt de respecte...
Però per què em poses ara tants meus de...
Perquè la gent sàpiga que tu de petit...
Tenia 16 anys, jo què sé quants anys tenia aquí.
Tu de petit ja et dedicava, o volies dedicar-te a això, o no? O era per entretenir-te?
Clar, jo vaig renunciar a la meva adolescència. O sigui, jo...
Ai, ara em faràs plorar.
La vaig fer més tard. Però jo amb 13, 14, 15 anys m'anava a l'estudi de la ràdio, em tancava i gravava coses, sí. Sí, era el meu lloc.
Aquí va ser com en dir que el noi li passa alguna cosa.
El noi no està bé.
No està
sí,
bé,
sí.
No?
I me'n recordo que, clar, quan estava el fricandó matiner, marxava del col·le per anar a fer la secció.
Marxaves del col·le amb permís?
Sí,
o sense?
amb permís. Ah. Em saltava una classe i després la recuperava més tard.
Per tant, tu ja inverties de petit per acabar fent el que fas.
Jo és que no m'ho prenia com una feina, era un joc. O sigui, jo sempre he estat... per mi sempre ha sigut un joc, això de la ràdio. M'he passat molt bé fent això. No m'he plantejat mai que això acabaria sent una feina, sinó que és allò... Em vaig agafar allò que m'ho passava bé fent-ho. I aquí s'agafa l'esport quan és més jove, i jo em vaig agafar a la ràdio.
Va, ens arribat... És a dir, hem passat per Versió, per RAC1, pel Toni Clapés, allà imitaves.
Sí.
A qui imitaves, allà?
Allà imitava, mira, el Zapatero imitava, el Gaspar Hernández, fèiem l'Antoni Bassas.
Sí?
L'Antoni Bassas.
Com era?
Bon dia, són les 8. Helicòpter al trànsit, Laia Claret. Sí, que jo, mira, això recordaré sempre, perquè vam imitar l'Antoni quan va marxar de Catalunya Ràdio. I jo dic, no sé com s'ho prendrà això, l'Antoni. I me'n recordo molt que un Sant Jordi, que era l'any que ell havia marxat, és a dir, feia 9 mesos que no feia programa, em va trucar... un número estrany, i jo dic, el vaig agafar, diu, soc l'Antoni Bassas, sí. I jo dic, hòstia, clar, dic, a veure què vol, perquè clar, jo l'imito, no, que volia felicitar-te perquè m'agrada molt la imitació que fas, i volia aprofitar aquesta ocasió per felicitar-te i bon Sant Jordi i tal. I des d'aleshores amb l'Antoni, des que va marxar als Estats Units, vam anar escrivint correus, vam tenir com una certa relació, que també era molt amic del Farrés, per cert, l'Antoni. El tenia de tertulià sí. Al matí de Catalunya Ràdio. Sí. I va ser a través d'aquesta imitació que vaig... vam teixir una relació amb l'Antoni Bassas, però jo estava cagat quan em va trucar.
La primera aparició deies que era un estiu, un matí de Catalunya Ràdio estiu, no? que el feia el Pere Mas, no? I aquí també després fas concursos, participes en concursos, coses variades.
El que faltava.
És el concurs més confús de la ràdio catalana. Avui
no nos moveran.
Laxis, home.
Del banco de Chanquete no nos moveran.
Aquest sóc jo. Però no sé, devia imitar el Carat Rovira? No sé.
Ara que surt.
senyor Carot. Senyor Carot, ja l'hem entrevistat i l'entrevista. Bon dia de nou, perquè ja l'he saludat abans. L'entrevista s'ha acabat a les 10. Vol explicar-me què fa aquí dues hores després, senyor Carot?
Escolti'm, que insinua que no tinc feina, que em fotran al carrer. No. Doncs molt equivocat, senyor Mas, eh?
No, i tothom té un principi, no em miris així. No em miris així.
Bé, vinga, doncs no es mogui, escolti'm. Fem el concurs, si li sembla. Avui regalem...
Això era un concurs que la gent trucava i feien preguntes sobre el programa. I feia el concurs la imitació.
I tu, doncs, què feies, la imitació?
Jo feia la imitació, preparava el guió, les preguntes i el tall i el que hi havia. Sí, sí. Això era cada dia, per acabar el programa.
I retoladors.
Molt bé, i les samarretes de Catalunya Ràdio.
Aquesta em sembla la sintonia del confús.
Sí, sí. Aquesta era la sintonia de comiat, diguéssim, del confús, però era partida de la mateixa, era com una barreja de sintonies. Mm-hmm. El tot és molt confús, sí, vam fer moltes coses allà amb el Pere Mas. 3 anys.
Em vas fer alguna de sonada i molt grossa.
Segurament. L'altre dia el Pere me n'explicava una que no recordava. Es veu que vam entrevistar el bisbe de Solsona, i es veu que abans de l'entrevista vaig dir al Pere, jo prepararé com un muntatge.
Quin bisbe de Solsona?
El bisbe, el Xavier Novell, el que aleshores era bisbe de Solsona. I dic, prepararé un muntatge abans de l'entrevista. I es veu que vaig fer com una trucada fent la broma de si la Maria era verge o no era verge.
Apa.
I es veu que no li va caure gaire bé la broma al bisbe i van començar l'entrevista molt tensa. I va ser una situació complicada. Coses que fèiem.
No, havies fet de més. De
sí, pitjors, alguna més, sí.
Que no es va emetre, però que corre pel món mundial.
Sí. Vam trucar al rei d'aleshores, sí, que era Joan Carles, perquè feia anys... I com que Artur Mas acaba de ser president...
No, dius, vam trucar, no.
Bueno, vaig trucar jo. Jo i el Sergi Cotillas, que és qui gravava. Vam trucar-los els dos.
Aquesta família Cotillas és perillosa.
Sí, sí, sí. No, o sigui, el tema és que Artur Mas acaba de ser president. Llavors, el presentador del programa es deia Pere Mas. I vaig dir, anem a trucar a Zarzuela, dient que truquem de la part del senyor Mas de Catalunya.
Que no dius cap mentida fins
no,
aquí.
No, fins aquí no dic cap mentida. El que passa és que s'hi van posar.
Buenos días.
Mira, es que soy, bueno, soy Ricas, llamo de parte de Pere Mas, de Cataluña Radio, del programa Todo es muy confuso.
¿Perdón?
Que llamo de Cataluña Radio, que le queríamos felicitar.
Todo es muy confuso.
Ah, muchísimas gracias.
Sí, ¿cómo está, su majestad?
Muy bien, y muchas gracias, y encantado de oíros.
Llamamos porque, bueno, el presentador de este programa se llama Pere Mas, y me parece que ha habido un poco de confusión en esto.
Sí, ha habido un poco,
sí, sí.
¿Cómo van las fiestas? ¿Bien?
Muy bien.
¿Y los reyes, qué ha pedido para los reyes?
¿Perdón?
¿Qué ha pedido para los reyes?
Pues que tengamos un buen año y que esté mejor el año.
Jo no estava, o sigui, pensa que jo no estava preparat que agafés el telèfon. O sigui, m'ho havia preparat com de dir, fem una broma, truquem a Zarzuela, a veure fins on arribem.
I
s'acaba allà i ja està, i hem fet l'intent de trucar-lo i no ha sortit. Però clar, quan s'hi posa, et desmunta els plans. Llavors jo estava allà que no sabia com reaccionar, no sabia què dir-li. I a més, vaig començar a veure tot de moviments. Va venir el Grasset, me'n recordo, el Grasset, allà a l'estudi de... Estic sentint el que estic sentint? I un rebombori de nassos, i van passar... Això ho vam gravar a les 10 del matí, el programa començava a les 12, i en aquelles dues hores, que va haver-hi tot de passadissos i el Pere havia d'entrar a direcció cada 2 minuts...
Sí, ho recordo.
Tu també ho reus recordar. Es va decidir que no s'emetia la trucada perquè no hi havia permís de la Casa Reial per emetre-la. I aleshores...
No, sí que va haver-hi trucada, em sembla.
Va haver-hi trucada, sí. Però de tornada, no? Van tornar a la trucada.
Sí.
I aleshores nosaltres vam explicar una antena, i a partir d'aquí algú va agafar la trucada i la va penjar a internet.
Sí, una mica maldat, no?
Bueno, és que la trucada tampoc tenia...
No.
És que era una broma que quedava bé.
Perquè diguem que el que havíem fet era, o volíem barrar, era que això es publiqués.
Clar, o sigui, el que volíem és que no poséssim de manifest que hi havia poc control de seguretat per les trucades a la Casa Reial, que és al final que posava de manifest aquella trucada.
És a dir, que truca qualsevol i s'hi posen.
Exacte, no? És que va passar. Va trucar qualsevol i s'hi va posar. Ara, jo me'n recordo molt d'allò... o sigui, ara fa molts anys d'això, però va sortir a tot arreu. Me'n recordo, jo vaig anar, estava
però,
Breda...
Però tu, sí, però com a llamada insolente. És a dir...
No, me'n recordo un article del Víctor Amela que em va trinxar, que mai m'havia dit això el Víctor, però em va marcar molt allò, perquè jo era molt jove i em va exposar molt tot allò. I durant, me'n recordo això, posar la tele, jo estava a Breda, vaig posar la tele aquell divendres que era a la tarda... i la meva fotografia sortia a Telecinco. a tot arreu hi havia un gran debat sobre la trucada aquesta del rei.
Això dic, era una trucada insolente, és a dir, sí. No era per elogiar-te.
No, em destrossava. I després també hi havia molta gent que qüestionava l'humor. Clar, no era una trucada d'humor, no anàvem a fer una broma. Anàvem a intentar arribar al màxim de lluny.
Però tu fas cas de les crítiques?
Cada vegada menys, perquè me n'he donat que moltes crítiques, els crítics les fan per posar-se una medalla a ells, no tant per a construir... És a dir, jo crec que la crítica és bona si contribueix a fer millor una cosa. I cada vegada això ho trobo menys. Faig cas a les crítiques que m'arriben, per exemple, de tu, o del Sergi Pàmies, o de gent que jo li tinc un respecte, que també tenim una certa relació, i per tant aquestes crítiques a mi em fan millorar i em fan aprendre.
Les xarxes no.
És que no ho miro massa. Quan m'arriben coses perquè la gent m'ho envia, sí que m'hi fixo, però no estic molt pendent d'això. No, perquè tampoc no és real. És a dir, tampoc és real quan jo surto al carrer i em para molta gent i em felicita. No és real, tampoc, no? Perquè no vol dir que tota aquella gent sempre et miri, sempre et segueixi i tot el que faci sigui estigui bé. Però tampoc és real quan obres Twitter i et trobes caricatures i memes de tu tota l'estona, com intentant... Que, de fet, això jo crec que està bé. És a dir, que nosaltres fem coses i que la gent les comenti i les critiqui...
Que et fiscalitzin no està malament.
Exacte. Jo trobo que està bé. Jo trobo que és a dir, vol dir que no generem indiferència.
Una altra cosa ja és el comentari barruer...
Però va amb la feina,
és a dir, permeten.
Això és com el quan vam jugar, no sé si te'n recordaràs, el partit de la Champions, que el Dembélé, que el van xiular, va amb la feina, és a dir, hi ha una part d'això que també...
Però també hi ha una però a casa del Dembélé també hi va posar ell part. És a dir, no sempre és una actitud innocent.
Mira, a mi una vegada un director d'un digital molt conegut, que em criticava molt,
i que tu estaves fart que et critiquessin.
Sí, li vaig dir, per què em critiqueu tant? I em va dir, mira, d'entrada perquè ens dona audiència i després perquè no tens cap padrí que ens digui que parem.
Ah, no tens padrins, tu?
Això em va dir. I llavors, però allà vaig pensar, ostres, doncs igual n'hauria de tenir, perquè igual així s'acabaria la tonteria.
L'has trobat o què?
No, el que sí que he trobat és, he fet un exercici de dir, a veure qui critiquen i qui no.
Ah, i has buscat tu els padrins dels altres.
Llavors he trobat que hi ha molta gent amb qui té una llicència i hi ha una altra gent que no hi ha la llicència. Llavors, tota aquella gent que hi ha una llicència per matar-lo, per vexar-lo públicament, jo l'abraço.
Són col·legues teus, aquests.
Em sento part d'ells. Perquè són gent que s'empenya a fer coses, que té ganes de fer coses, i per tant, d'alguna manera, jo ara que tinc un privilegi, que és el que estic fent al Matí de Catalunya Ràdio, que tinc una posició de privilegi absolut, en un món que és molt difícil i que és molt precari, doncs m'agrada correspondre amb aquesta gent.
Fixa que he estat a punt, i m'ho he saltat, de presentar-te, perquè m'ha semblat com molt gruixut, director i propietari de la productora...
Propietari.
No. La Manchester. Sona fort, això.
Sona fort, eh?
Sí, m'ho he saltat, eh? Ho tenia a l'entradeta.
Bueno, soc director de la productora, sí, però...
I propietari.
I propietari, sí. I què vols dir?
No, vull dir que sona contundent, que té, no?
Sí.
Va, continuem el repàs aquest de... Perquè això de les xarxes ja hem quedat de que passes per alt sovint.
És que no s'hi ha de fer cas.
Que no m'ho acabo de creure del tot.
No, és a dir, hi ha moments...
Estàs més pendent del que dius.
No. El que passa és que hi ha... És a dir, tot el teu entorn està condicionat per les xarxes. I llavors, hi ha vegades, jo què sé, doncs... La teva mare t'envia un tuit, mira, has vist això que diuen de no sé què? I llavors, sempre t'acaba arribant.
A casa pateixen?
Saps que és un tema que no hem parlat mai, així obertament? Però crec que no, crec que han après que no és important.
I tu acabes pensant que això va amb el sou?
Jo crec que hi ha una part que sí. És a dir, jo una vegada vaig estar molt malament i vaig patar. I crec que no era per problema de l'entorn que segurament em va condicionar aquella situació. El problema era meu, era com jo em relacionava amb allò. Per tant, les crítiques... És igual, és a dir, existeixen. El tema és com jo entomo aquestes crítiques. Per tant, sempre el problema serà meu.
Que has acabat el psicòleg?
Sí. No, tinc una psicòloga molt bona, eh?
No m'estranya, però...
Vaig a l'Imma Puig.
Tal com món de l'esport.
Sí.
Tal com parles, és a dir, veig que hi ha com...
Hi ha un treball.
Sí, hi ha una feina feta.
Sí, hi ha feina feta.
No?
Sí.
I això que et sona?
Home, guanys, i tu també.
Sí,
i tu també.
Sí, també, sí.
Els optimistes va ser un regal a la meva vida, sí, sí. Va ser un concurs
una feinada,
que vam fer, una feinada.
I una exigència, perquè...
Sí, a més l'Àngel era molt pesat, perquè... O sigui, això era un concurs que fèiem els migdies amb l'Àngel Llàcer i Manu Guix, no? Que voltàvem per tot Catalunya, buscàvem la població més optimista, fèiem cançons cada setmana. És una feinada brutal. Vam fer un disc dels optimistes, també. I l'Àngel, els guions els tancàvem a les 10 de la nit, 11, i llavors et trucava al cap d'una hora... És que no hi ha interrogant a la pregunta 3. I dius, bueno, ja...
Pues posa-li.
Pues clar, posa-li, no?
Llavors, no, era exigent,
era molt exigent, molt exigent. Tenia molta raó, però allò a mi em va ensenyar molt. Ara vaig currar molt allà, però molt. M'he deixat molt la vida en aquell programa.
I vaig fer molts quilòmetres,
també. Vaig fer molts quilòmetres, sí.
Si vols anar a la Costa Brava i gaudir de la platja i el mar...
Música de Manu Guix.
Això és Calella de Palafrugell.
Lletra...
Jo crec que te les puc dir totes,
de Ricard Ostrell. Sí. Va, ara ho farem. Farem un joc, va.
A veure, va. Fàcil.
Home, aquest, sí.
Sant Carles de Ràpid, tu vas venir,
També.
Vam dormir allà i tot,
Sí, senyor.
Aquella nit és inoblidable, Santi.
Allà va ser quan vaig adonar-me'n que l'Àngel era una estrella.
Per què?
Perquè la nit estava fet un pols horrorós.
I l'endemà
estava com un gitllul.
Sí, sí.
A la que li obren la llumeta vermella...
I vam anar a dinar un arròs amb l'alcalde, me'n recordo, que l'Àngel estava destrossat, que ja no podia més, i sí, sí, però molt, un gran record d'aquell dia. Sí, sí, i el Manu Guix també el té.
I un altre? Tenim un altre?
Tossa de Mar.
Tossa de Mar.
Tossa de Mar. Si vols beber...
Sí, home, sí. Penseu, el disc dels optimistes, l'Àngel ens el posem, el Manu també se'l posa, el Canalies, tothom se'l posa, aquest disc. És el nostre disc de referència.
No, déu-n'hi-do, l'acceptació que va tenir.
Va ser brutal. Aquest disc va vendre moltíssimes còpies,
I encara sona per...
Spotify, sí, el podeu trobar. A més, clar, com que feies cançons de cada poble, els pobles se les feien seves.
Ai.
I llavors, quan anàvem per voltar... Una de les coses molt xules d'aquell programa, que crec que això també hauríem de... És un dels propòsits que tenim aquesta nova temporada del Matí de Catalunya Ràdio, que comença dilluns, és recuperar el país, és a dir, la ràdio de sortir de l'estudi. Ens hem d'aixecar molt més, hem de passejar...
Home, aquesta temporada ho has fet, i els cops que ho has fet, ha anat bé, és a dir... S'ha notat que el programa tenia un interès fora de l'estudi.
Però hem de fer-ho més.
El renou dels pagesos.
Però, sí, sí. Però ho hem de fer més. Jo crec que ho hem de fer més. Sí, perquè Catalunya Ràdio té una força que no tenen altres emissores.
Perdona,
ho agraeix
i ho espera.
Clar.
És l'exigència que com a emissora... Sí, sí. Emissora pública.
I que és molt agraït, és a dir, quan voltes, és molt agraït perquè reps tot allò que no ets conscient del que estàs fent. La ràdio, la gràcia del que estem fent ara tu i jo, és que estem xerrant tu i jo. És a dir, no hi ha ningú més. Però
Hi ha la Judit que vigila i el Paco.
Sí, però vull dir que els oients no hi són, no els veiem. I aquesta és la màgia de la ràdio.
Que si hagués sabut que hi havia oients darrere d'aquest micròfon, la meva timidesa no m'hagués permès fer ràdio.
O sí.
No.
Perquè...
Ja t'ho dic jo.
Bueno, sí, clar, si ets conscient d'això, no. Però vull dir, precisament per això jo crec que moltes de les persones que a vegades ens hem posat al davant d'un micròfon són més tímides del que la gent creu.
Sí.
Perquè no som conscients de la gent, dels llocs on arribem, de l'exposició que hi ha.
Què?
Sallent. Sallent és ple de bona gent. Sí, home, sí, Sallent.
Situat al cor de Catalunya, hi ha un poble d'allò més eixerit, envoltat de muntanyes de sal, on algun espavilat i treu profit. Aquest és poble de bons esportistes, aquí. I tenen festes importants com les enramades i el carnaval. I si camines pels seus carrers, t'agradarà trobar la seva gent.
Ara torna les lletres. Les lletres, saps com les feien?
Com?
Jo agafava, li posava informació al Manu i ell les feia. Totes diuen el mateix. Som bona gent, està ple de bona gent. Sallent, mira.
I és la població més optimista del món.
Aviam si a la següent població també hi ha bona gent.
A la comarca de la Segarra, mira.
A la comarca de la Segarra hi ha unes valls molt...
Les valls amples, això...
On el que més destaca és una terra d'allò més nostra. A Cervera és la vila més optimista.
dos ja es dedicaven als musicals, no?
Sí, home, ja, ja eren un duet creat. Sí, sí. Però mira, 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 escolta.
I s'agafen el teu membre, visca Cervera, quina trempera que ens agafa.
Ara veus com parla dels nois, ja veuràs, sí, les noies.
Ja ho sé.
Les dones són guapes,
veus, sempre la gent és alegre.
I els homes, doncs, mira tu, no estan mal. A la plaça
el lletrista
major.
Aquest era poc original.
Bueno, és que això del Manu Guix és
no,
perquè jo passava idees i el Manu feia, acabava de fer la lletra
a la rodonia ell.
Sí.
Això ens ha realitzat aquí.
No, no,
col·locant
això, fes un cara a cara un dia, discutim-ho, a veure qui guanya.
Aquest dilluns els optimistes continuen la gira per Catalunya passant per
Sant Boi del Lluçanès.
Canalies, què hi faràs avui?
Faig una pregunta, qui serà? Qui serà?
I tot això amb Manu Guix al piano.
Sí!
Que ens presentarà la nova cançó optimista de la setmana.
Sant Boi de Lluçanès.
La Mariola amb la seva veu.
La Mariola.
Ens il·luminarà la xarxa.
Que sempre va catxonda.
I al capdavant, i en directe des de Sant Boi de Lluçanès.
Aplaudiu, home, aplaudiu.
Un aplaudiment per l'home més optimista.
El David Verdaguer, la veu de, sí, dels optimistes.
D'aquí, cap amunt.
Sí, home, i tant. Va ser començar amb nosaltres. Bueno, ja feia moltes coses, el David, ja.
Sí.
Però sí, sí, el Verdaguer feia... Era un punt molt important, la veu del programa.
Aquesta promoció, que és de l'any 2014.
Imagina't.
Fa 10 anys, eh? No?
Sí, sí.
24, 10.
Sí, sí.
Ja apareixia tota la gent que hi participava.
Sí.
I el Verdaguer hi posava la veu.
A més, participava el Verdaguer, perquè jugava. La veu era una part activa del programa. Sí, sí, estava molt currat aquest programa. Fèiem moltes coses. I el Verdaguer, més, venia cada setmana a regravar totes les veus del programa. Les canviàvem cada dia.
Sí, sí, sí.
No hi havia cap... Cada dia sonaven veus diferents.
Aquesta sortida.
Aquesta també la record, la Seu d'Urgell. Sí, sí, va anar molt bé, la Seu d'Urgell. Ens vam passar molt bé.
I vam fer una projecció.
Sí, i vam fer una esquiada, també.
I aquí va fer un autobús amb ullets.
Sí, sí, sí.
No?
Vam anar a esquiar.
Aquesta de la Seu, era, no?
No, això de l'esquiada és una altra. És una
altra. L'esquiada és la de Baqueira.
Exacte, vam anar amb els ullets a esquiar.
El Manu encara està pagant els cubates,
clar,
no?
Perquè aquell dia... Això crec que ho ha explicat l'Àngel, no? Això es pot explicar.
El què?
Bueno, jo ho explico. Vam anar amb no sé quants oients a esquiar. I a la nit aquella el Manu va fer un concert a un hotel que hi havia. I la gent va demanant gin tònics. I ens pensaven tots que estava inclòs els gin tònics. I llavors arriba el metre i li diu a l'Àngel: aquí hi ha una factura de 2.000 euros, on la posem? I l'Àngel va dir a l'habitació 314, o el que fos, que era l'habitació del Manu Guix.
Sí.
I l'endemà el Manu es va despertar amb una factura que encara no sé com va pagar, però li agraïm moltíssim.
A la cadireta de la Seu, qui s'enalça, no s'hi asseu.
Aquesta no me'n recordava, jo, de la Seu, eh? És bona, és bona.
Durant una època de gran producció, per això.
Sí, perquè, cada setmana feia una cançó, cada setmana.
I el programa era diari.
Sí, sí. I després també hi havia una època que anàvem al programa divendres de TV3.
No, quan sortíeu,
sí,
a la tarda anàveu a TV3.
I llavors l'Àngel es disfressava de coses.
Déu-n'hi-do,
de gamba, de... Una meravella. Sí, sí, feien moltes coses. De fet,
l'Àngel i el Manu
treballaven molt. I treballaven molt, sí, sí. Estaven implicadíssims en aquest projecte.
Quan no era habitual... Sí, que treballin, sí. Però vull dir, aquest compromís diari...
Per un programa de migdia, de Catalunya Ràdio, d'una hora...
Cada dia.
Sí, sí. Cada dia estàvem a...
I no ho hem explicat mai, potser, o sí, l'estada de l'Àngel a França.
Ah, bueno, això ho podem explicar, també. No s'ha explicat mai, això.
Explica-ho.
L'Àngel el van agafar per fer un programa que era un ex-dustar, que era Tocar més suena allà, a una televisió francesa. I llavors havia de marxar durant 2 mesos, és a dir, no podia fer el programa. I els van inventar-nos de començar a gravar com conills, com xurros, els programes. De tal manera que teníem tota la temporada d'aquests 2 mesos gravats. Llavors va haver-hi un dia que em truca el, no sé si eres tu, el català, i et diu: tenim un problema perquè hi ha una nevada que està col·lapsant Catalunya i hem d'interrompre el programa. I vaig dir: no pateixis, està tot controlat, tot previst. Llavors havíem gravat amb l'Àngel unes frases per totes les possibles circumstàncies que hi hagués, i una d'elles era: tenim una nevada important a Catalunya, pareu un moment. Llavors, en un moment que vam tirar una sintonia, el tècnic de soc va tirar la veu de l'Àngel: tenim una nevada important, pareu un moment. Van tirar una altra sintonia i van fer un informatiu especial. Per tant, tot i no ser-hi,
hi era.
Sempre vam explicar el que passava quan passava.
Dies de ràdio. Catalunya Ràdio.
Hey, oh, aquest és l'estiu dels optimistes. Hey, oh, no t'han d'estir
abrigat per la ciutat. És molt més divertit.
Tanquem el tema dels optimistes.
Sí, però aquesta cançó era molt important, eh?
Molt.
Vam fer un videoclip d'aquesta cançó, la cançó de l'estiu dels optimistes, on sortia Pere Tàpies, per exemple, o tu.
Calla, calla.
Sí. Tu surts en aquest videoclip.
No, però surgim.
Això està penjat a YouTube, eh? Si la gent ho busca, que
no cal,
els optimistes.
No cal,
també surto jo, per exemple, amb un barret allà. Tu surts ventant-te, no? Com que feia molta calor.
No ho recordo.
Com aquests dies que estem vivint.
Hi havia molt, és a dir, la participació de molta gent del món de la cançó.
Sí. Va implicar moltíssima gent.
Des de la Marina Charango, Rossell, Charango,
Elena Gadel,
sí, els Catarres,
Buit,
Buit,
Blaumut,
Carli,
Joan Dausà,
sí, sí, sí. Déu-n'hi-do.
Sí, sí. És una gran cançó.
També la lletra és teva, també?
No sé com vam
fer. Però cobres
aquesta.
Drets de totes aquestes lletres?
Vaig renunciar als drets.
Com ho fas, això?
Perquè vam fer un contracte, vaig dir, no, m'havies de donar alta de no sé què, de no sé quantos, vaig dir, això al Manu. Cobra el Manu.
Ah.
Mira.
Amb els artistes aquest soc jo. Des de Barcelona i per tot Catalunya!
Assegut a la plaça del sortidor.
Saps freixes? Lexus.
És important per ser optimista.
Abraça.
Que arriba l'estiu i vull ser feliç.
He robat
Charango.
El món sencer, tot l'optimisme de matinada per poder-te'l regalar quan a mi em doni la gana.
Catarres?
Blaumut,
Blaumut, Blaumut.
Ho vestirem amb unes copes de vi. Dites coses que faran
ara, Catarres.
No trobo defectes ara que
va ser una jornada interessant.
Va, bé, de l'estudi del Manu, anàvem passant i vam fer-ho tot allà.
Junts,
sí, sí. Joan Dausà, ara, mira.
Jo mai he desitjat que apareguis en biquini al meu costat.
Elena Gadel.
Dóna'm aigua.
Aquesta és la receta.
I cantaven tots junts la cançó.
Sí, sí. Comença a viure de veritat.
Ara falta algú, eh?
Sí, sí, ara arribarà, veuràs. Falta la cirereta del pastís.
Exacte.
Marina, Déu meu.
No, i tots?
Tots. Sí,
perquè
sí,
el cost de producció...
No, era zero, absolutament, sí. Aquí s'hi van sumar tots perquè, sí, pel Manu, per Catalunya Ràdio, pel que fèiem, sí. També els optimistes era un programa que convidàvem cada dia un grup de música, entrevistàvem, donàvem molta plataforma també als grups de música en català.
Bueno, està bé.
I tant, que està bé.
No haguessis aguantat continuar uns quants anys, no?
Jo, és que va ser un projecte molt intens.
Perquè, també ets una mica tastolletes.
No, això no és veritat.
Com que no?
No. O sigui, és veritat que a mi m'ha agradat fer coses molt diferents durant molts anys perquè he tingut la sort i l'oportunitat per fer-ho.
Ah, i la capacitat?
Suposo. Bueno, algunes coses he fet més bé, altres més malament. Però aquell projecte ho vam donar molt tot, era molt intens. I també era un moment de la vida, eh? O sigui, crec que també l'Àngel, el Manu, allò que vam construir va ser molt bonic i molt potent, personalment, eh, també.
Va, per això continua.
Continua sent amic meu, vols dir?
No, continua havent-hi una bona relació.
I tant, home, l'Àngel
Manu,
és...
Amb l'Àngel, sí, sí. El Manu
col·labora. És el padrí de la meva filla, l'Àngel, eh? És el padrí de no sé quanta gent, però...
Sí, sí, home, clar... és el padrí de Catalunya, l'Àngel.
Home, t'ho diràs, tothom el vol de padrí.
Al suplement arriben... quatre gats. Una altra manera de fer ràdio.
El primer dia que vaig escoltar la proposta, m'ho van vendre com un programa innovador, i vaig pensar, és veritat.
Sí?
Sí.
Sí, el Quatre Gats, creus que... Jo crec que, bueno, tenia allò de sempre, no? Que era una entrevista.
No.
Passejant.
No, jo recordo que el primer que vam escoltar amb el Jordi Català van dir això pot funcionar bé, eh?
Això va començar sent un programa...
Una secció.
No, va començar a l'estiu, que vam fer com sis especials.
No va començar el suplement?
No. Després vam fer els festius intersemanals i després, quan vaig agafar el suplement, ho vaig incorporar dins el suplement.
Ja.
Però això sí que era una currada. Això...
No deixa de ser un reportatge a la ràdio.
Era una entrevista reportatjada, sí. On hi passaven moltes coses, i on a mi m'agradava molt jugar a generar, o sigui, a generar aquest imaginari, no? Que la gent s'imaginés on estàvem, on érem, cuidar molt el so, gravava molts sons, i després que hi havia un diàleg entre l'estudi i la gravació, perquè hi havia coses que apareixia el Joan Uller per allà al mig, o apareixien diferents seccions que s'integraven en la conversa que estàvem tenint.
Per tant tenia, era un bon format i una bona proposta radiofònica. Els Quatre Gats.
És segurament del que estic més orgullós d'haver fet a la ràdio.
Que després d'això ho vas passar a la tele, no? Els Quatre Gats.
Després vam passar-ho a la tele, sí. Però ja et dic, jo crec que és del que estic més orgullós d'haver fet a la ràdio. Ara, era una feina d'orfebreria, eh? O sigui, jo ara no podria fer una cosa així, perquè no tinc temps. Però jo m'hi deixava la pell amb els Quatre Gats. Perquè editava jo el contingut, el guió el refeia tot jo, el muntatge estava a sobre, amb el Cesc Bertran estàvem allà. Era una feinada, aquest programa.
Però també, quan l'oient escolta aquesta oferta, aquesta proposta radiofònica, l'agraeix, perquè tampoc no hi ha tants programes d'aquest format
que dedicar-hi
o d'aquesta proposta. Vull dir que anem més a...
No, a més, jo crec que l'oient de ràdio és molt exigent i en sap molt de ràdio. Llavors, si tu li dones qualsevol cosa, no te la compra, perquè no. En saben molt de ràdio. Quan un parla aquí que no està al costat del micro, ho saben, perquè hi entenen. Llavors, el Quatre Gats també m'obligava a mi...
I també et maleeix el tècnic, també t'ho dic.
També ve clar, sí, això també. Però que m'obligava a mi a fer un esforç pensant també en això, en que fos una cosa molt exigent, cap a mi i cap a l'Oient, sí.
El suplement, cap de setmana, és el, diguem, el programa gros que t'encarreguen,
sí.
I que afrontes...
Tenia 24 anys, quan me l'encarreguen.
No entrem al tema de l'edat, que això és ofensiu. Ja,
no, però
al final.
Jo crec que no estava preparat per fer-lo.
I ara estàs preparat per fer el que fas?
Tampoc ho sé, però tinc més eines. Tinc més eines i tinc molta més escola a sobre, sí. Fa 20 anys, ara, que faig ràdio.
Val. I després...
Però aleshores... Jo crec que, però no estava preparat no per la ràdio, sinó per la meva maduresa.
Per tu mateix.
Jo crec que no era prou madur per fer un programa com aquell.
I ho vas agafar perquè eres agosarat.
No, perquè jo tenia ganes de fer coses i perquè... Sí.
Per demostrar-te a tu alguna cosa?
No, jo portava 6 anys fent de guionista, havia estat a la tribu de Catalunya Ràdio, fent moltes coses. I era com un pas també natural i que...
La tribu, després de la Tati... I amb
després de la Tati i amb el Rossinyol.
I amb el Rossinyol. Suplement del 14 al 18, no? Fins a l'any 18, i és 403.000 oients el dissabte, jo que t'agraden tant els números, i 251.000 el diumenge. Això ho dic bé o no?
No, 638.000 vam fer.
Era per provocar, perquè sabia que el sabies tu el número.
Veus? 638.000 oients, el programa més escoltat de la història de Catalunya Ràdio.
I això t'omple la boca, no?
No. De fet, no vam vendre gaire. La direcció va decidir que no volia vendre gaire en aquell moment.
Perquè tu saps que, a més, les audiències del cap de setmana, diguem, són les més més rànsies. És a dir, que són les que amplifiquen més amb menys enquestes.
Exacte, sí.
Per tant, aquí hi ha un risc.
Hi ha més marge d'error.
És a dir, si parléssim en l'època d'ara del digital,
sí.
És una mostra molt pixelada.
Sí, sí.
No?
Sí, absolutament. Però també era el cap de setmana del procés, jo havia començat el fax, hi havia molts elements que ens justificaven, diguéssim, aquella audiència.
Ah, la gent diu el fax, aquest lustreig va durar 4 dies.
Vaig durar 4 mesos, que és el que posava el contracte. Jo vaig agafar-me el peu a la lletra al contracte.
Tu ets complidor, no?
Jo sempre compleixo, tinc paraula, això sí. Ara, a vegades no la dono. Llavors, quan no la dono, doncs no la puc complir. Quan la dono, la compleixo. Si jo et dic... Fins que acabem el programa estaré aquí assegut fins que acabem el programa. Ara després és quan me'n vaig corrents.
Sí?
No.
Tu creus?
No.
Va, aquesta sintonia sí que t'és familiar. Suplement. I al cap d'un temps fas públic que això ho deixes perquè t'angoixes.
Bueno, no ben no? bé, no ben bé.
Va, aviam, com ho
Mira,
expliquem,
jo,
això?
Jo vaig deixar el suplement perquè després de fer 638.000 oients vaig demanar una cosa que era molt senzilla a la direcció, que era que una persona que era autònoma fos, la pogués contractar. I això volia dir afegir 20.000 euros, em sembla, el pressupost. I la direcció va dir que no, que era intolerable. A part, hi havia un director amb qui jo vaig tenir una relació personal molt complicada, que el problema era meu, perquè com et dic, les coses, el problema és en tant que tu t'hi relaciones, no en tant que són.
Ui, ara ja ve el procés de la jornada, sí.
I vaig acabar molt malament d'aquella situació, empastillat i amb una depressió important, sí. Però vaig patar perquè no vaig saber-ho gestionar jo emocionalment.
Perquè eres jove.
Perquè, sí, no sé si perquè només era jove, sinó perquè tot el que em va passar aquell any era molt bèstia. El fax, el suplement...
La teva obsessió per les audiències, també, suposo, o l'exigència, no?
Jo no em vaig relacionar bé amb tot allò, sí. No vaig saber portar bé.
I a partir d'aquí, en canvi, tu no et saps portar bé tu mateix, però la gent que treballa amb tu parla bé de tu.
Home.
No, compte, hi ha gent que treballa en un equip i en el cap el maleeixen.
Sí, jo, mira, una de les coses que sempre he entès, i potser també això m'ho has transmès tu, i també l'equip d'ara de direcció que hi ha a la ràdio, que crec que per això fan una molt bona feina, que és que entenen que les redaccions són molt importants. És a dir, la redacció d'una ràdio, és les persones que fan aquell programa, tenen unes ànimes pròpies, però hi ha una ànima comuna, que és una energia que s'ha de cuidar i que s'ha de treballar. I jo sempre he entès que aquestes feines són molt col·lectives i que, per tant, s'ha de tractar molt bé la gent i se l'ha de cuidar i se l'ha d'escoltar. Quan vaig arribar l'any passat per fer el matí de Catalunya Ràdio, hi havia un ambient molt raro a la redacció. I hi havia gent que estava anant al psicòleg.
T'havies anat tu?
Sí, però perquè no treballaven a gust o perquè no se sentien còmodes. I jo no entenia massa què passava. Però al final, si tu escoltes la gent i la fas sentir part d'aquest projecte...
Perdona, i anar al psicòleg
no és dolent. No, no ho dic com una cosa dolent. Ah. Però com una cosa no resolta, que els hi faltava eines. Sí. Tu no pots... És a dir, no pot ser que a la feina hi vagis...
O sigui que t'angoixin a treballar.
Clar, és que això no
pot
ser. Has
d'anar content a treballar.
I molta gent que hi havia l'any passat i que aquest any hi està al matí, una de les coses més boniques que m'han dit és això, que hem sigut capaços de generar un clima i una sensació de que podem competir sanament, saps? I per mi això és molt important. Jo crec que l'equip és el més important del que estem fent.
Tu vas de crack? Tu vas de líder?
No, jo vaig... És a dir, jo intento fer el programa que jo vull fer, perquè si, és a dir, qui es posa al capdavant al final no només assumeix una responsabilitat, sinó que també transmet una energia. I llavors, quan fas coses que tu et creus i disfrutes, això es transmet. I per tant, sempre intento com protegir això, però també cal, hi ha molta gent que pensa, hi ha molta gent que fa moltes coses, i al final jo sóc una peça més de tot aquest engranatge.
Algú m'ha dit, és que és fastigosament jove.
Però ja no, 34 anys faré ara al novembre.
Vols repassar tota la gent que està fent els matins a les ràdios? Quants anys té?
Mira, el Barça es va començar amb 34 anys a fer el matí.
Començar.
I jo vaig començar amb 20-33. És un any abans que el Barça, tampoc és tan...
I em penses estar 14, com a mínim? És una pregunta, eh? Però... El silenci radiofònic, ho sé. Però?
Jo no sé què vull, jo no penso. Jo arribo a un moment que ja no penso.
Per tant, no saps què vols ser quan siguis gran.
Mira, jo crec que no em dedicaré a això quan sigui gran.
No et dedicaràs a això. Perquè ara ja, diguem que... Ja volia entrar-hi més tard, però ja hi entro ara, perquè quan parlem de l'edat... Tu ara ja vius de renda, no?
Què vols dir?
Ja vius més del que pensaves que viuries.
Això sí.
Bueno, la sí. Renda és la part econòmica, que si vols ja entrem, sí. Però no... Jo parlava d'una altra renda.
Sí, això sí. Jo sempre havia tingut la sensació que moriria molt jove, i és veritat que això és una... Però també perquè a casa meva el meu tiet va morir molt jove, el germà del meu pare, i els meus cosins van venir a viure... No a viure a casa, literalment, però sí que passàvem molta estona junts, i eren com... Jo i els meus cosins sempre han sigut com molt germans. I sempre he tingut la sensació que allò tornaria a passar, aquella història, no? Que va ser un horror a casa meva. El meu tiet va morir molt jove. I no
sé, sempre he tingut aquest... preocupa o t'obsessiona això?
Ara no, abans...
Jo t'he sentit moltes vegades parlar
sí.
d'això.
Abans sí, abans per això tenia com sensació que havia de fer moltes coses i cremar les etapes molt ràpid. Ara no, perquè ara també quan tens fills crec que canvia molt les coses i la teva vida li dones molta més importància a la que tenia.
I dorms menys, no?
I dorms menys, sí, però perquè la teva vida és important per una altra persona. I o sigui, jo tinc ganes de viure perquè els meus fills... puguem gaudir-nos d'aquesta etapa de la vida.
Abans parlàvem de satisfaccions professionals, parlàvem que cal sortir, parlàvem del matí que, diguem, amb el renou i amb les protestes i reivindicacions dels pagesos que va sortir, et vas sentir còmode d'anar a fer el programa fora. D'una altra cosa que et vas sentir prou satisfet i que també va aixecar molt en renou és això.
Hola.
Rosa.
Hola.
Per què ha volgut vostè donar aquesta entrevista a la ràdio pública avui? Què vol denunciar?
Dic que estigui bé.
Per què?
Bueno, és que el que no ho trobo normal és aquesta sèrie que s'ha vet de Netflix i amb la intencionalitat aquesta que no acabo d'entendre-la. No veig la intenció d'informar, no veig una intenció de creació tampoc, perquè, o sigui, en el meu cas s'ha intentat enfonsar-me.
Vostè per això ha pogut parlar amb alguna de les persones responsables d'aquesta sèrie?
De la sèrie no. No he tingut opció, bueno, la meva advocada...
Déu-n'hi-do,
Rosa Peral, sí. Va causar molta polèmica.
Com es deia, l'assassinat del...
El crim de la Guàrdia Urbana. Sí, perquè, clar, estava entrevistant una persona condemnada per assassinat i això va generar molta polèmica. Però, és que...
però una polèmica, perdona, que sempre hi ha polèmiques molt falses en el món d'aquests dels mitjans de comunicació.
Absolutament.
És a dir, tu vas fer una entrevista que probablement la majoria d'aquests que et van criticar haguessin volgut fer.
Bueno,
i això jo crec que t'hi trobes aquesta, mira, una vegada.
Hi ha una persona de la competència que va criticar molt aquesta entrevista públicament, de la qual l'advocada em va ensenyar whatsapps personals d'ell demanant aquesta entrevista. Que el que criticaven és el fet d'entrevistar-la, perquè jo sempre els deia, home, espereu que s'emeti l'entrevista, després critiqueu-me el contingut, si he fet bé les preguntes, si no, això em sembla bé. Ara, criticar la possibilitat de fer una entrevista quan tothom la desitja, em sembla molt, molt poc un joc net.
Sí, això passa molt sovint, que es critica abans d'escoltar-ho.
Insisteixo que era un debat interessant, és a dir, si hem d'entrevistar o no una persona condemnada en aquest cas per assassinat, però vaja, s'ha fet tota la vida, s'ha fet 30 minuts entrevistant assassins d'ETA, s'han fet també crims, com deies, però també s'ha fet 30 minuts entrevistant a pedrastes, vull dir que això s'ha fet tota la vida. La qüestió no és el qui entrevista, sinó com fas la feina. Bueno, també el qui entrevista és el més important.
A tu el format aquest de l'entrevista, de la conversa, t'agrada? I em sembla
que més m'agrada, sí.
Que estàs satisfet, per exemple, d'aquesta conversa.
Crec que la figura del Carles és quasi una figura literària. No sé, no el puc comparar a ningú que he conegut ni a cap altre artista. Encara que li agradava molt comparar-se amb gens Dean o amb aquestes figures...
I parlaves de Carles Sabater? Joves.
Laura Jou, que és la parella que va tenir el Carles Sabater quan va morir. És una de les converses més escoltades a la carta de la temporada passada al Matí de Catalunya Ràdio. I va ser molt bonic, perquè es va produir una conversa molt bonica, molt honesta, i mira, t'explicaré, t'avançaré, que estem preparant un documental amb ella, explicant coses de la mort del Carles que no s'han explicat fins ara.
Bueno, i si vas fer malament l'entrevista.
No, la vaig fer molt bé.
No, perquè no has explicat tot.
Bueno, perquè no es podia explicar allà. I amb tres cançons inèdites.
Ah.
Ja ho explicarem.
Va, i un últim... Estem gairebé acabant el programa... Això, diguem que té un arrelament o tindrà un arrelament en el món de l'esport i en el món culer.
Hi ha una campanya orquestrada per desestabilitzar el Barça d'unes persones, d'uns organismes que aprofiten el cas Negreira per desenvolupar tota aquesta campanya feroge sense precedents que està patint el Barça. Jo sóc del parer, i molts, que hi ha un madridisme sociològic als centres de poder de la capital, ja sigui polític, econòmic, esportiu, que bé, que té molta força.
Va ser un gran concepte molt celebrat, sí.
Sí, no? I s'arrossegarà i s'arrossega.
Allà va passar una cosa que la porta quasi s'ofega allà al mig de l'entrevista, que vaig haver de donar aigua i tot, que vaig pensar... No, t'ho juro que vaig pensar en aquell moment, perquè va quedar com en blanc, parlant de Carles Puigdemont, es va com emocionar, I vaig pensar, dic, li està agafant alguna cosa, li està passant alguna cosa, i no, ja es va seguir, però va haver-hi com... Vaig estar a punt d'anar a publicitat, dic, és que aquí està passant alguna cosa.
Estem pràcticament, em diu el Paco Cotillas, acabant la conversa, perquè tampoc ha sigut una entrevista, això, no?
Una mica sí, no t'ho has anat a preguntar, Tu fas allò que... Fas tàctica carreres, que sembla que no hi és, però ell les va deixant anant.
Va, a tu això de la ràdio t'agrada? T'agrada... fer pinya, és a dir, que la ràdio funcioni com tot un bloc, i per tant tu ets feliç amb dies com aquests.
Aquest dissabte ficarem tota la ràdio en un programa de ràdio.
El suplement vol fer un homenatge a la ràdio.
Doncs li demanarem en Puyal.
A tots els que ens escolten.
Reivindicarem les dones de ràdio.
Neus Bonet, Mònica Terriba, Sílvia Còpolo.
Jugarem com fèiem fa anys.
Que torni Xavier Solà amb el complot dels oients.
Voltau.
Algú que ens documenti històricament.
Això ho fa bé el Basses.
Bon dia.
Necessitem molta música.
Tocarem les sintonies en directe i les germanes Ros ens cantaran el primer indicatiu de Catalunya.
I el càtering.
Ui, sí, que entri el Pere Tàpies amb les tàpies variades.
Molt encertat.
Escolta, que diu el president Puigdemont que també vol venir.
Ah, doncs que vingui.
Aquest dissabte, el suplement de Ricard Ostrell, el
Dia Mundial de la Ràdio.
En conec un altre igual que tu. És a dir, que estaries a tots aquests programes tu i picaries alguna cosa. No? Feliç sí. I content.
Jo amb la ràdio m'ho passo molt bé, i parlant de ràdio més. És que m'ha acompanyat... Jo crec que la ràdio ens acompanya sempre, o sigui, el cotxe, la dutxa... Sempre hi som. Això ho deia el
Sempre hi som era un...
Un eslògan de Catalunya Ràdio, sí. Eh? I el Gabilondo, quan va fer aquest any el centenari de la ràdio, de Ràdio Barcelona, va dir una cosa que crec que és molt encertada, no? Que la principal funció que fa la ràdio és la companyia. I sentir-te que tu tens el privilegi de poder fer aquesta feina i a més estàs acompanyant a la gent en el seu dia a dia, ostres, jo crec que només podem donar les gràcies. O sigui, és una feina que només podem donar les gràcies. Que ens paguin, eh? Però donem les gràcies.
Va, jo també et dono les gràcies que hagis vingut avui i no et pago.
Gràcies a tu. Saps que no dono entrevistes mai? Vull dir que...
Ho sé, era l'últim apunt que tenia.
Bueno, doncs avui sí.
Dies de ràdio el fan Judit Sala, Rosa Sanahuja, Paco Cotillas i Santi Carreras.
M'aturen els Mossos i em treuen tres punts. Pugem a un taxi i ens vol estafar, però m'és igual. Avui estic de bon humor. Ja som a casa i escoltem The Cure, la cançó de l'aranya que em feia por de patir. Caminem de quatre grapes a les 6 del matí, com si el pis fos la sabana i nosaltres gazeles. Falling.